21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida, benvinguts en aquest nou programa de la ràdio pública, com cada cap de setmana, La Gran Vida vos acompanya avui fins a les 11 del matí, demà serà fins a les 12. Tenim dues horotes de programa en una setmana en la qual han passat moltes cosetes i els companys d'informatius vos l'han explicat molt bé durant tota la setmana, però quan arriba dissabte ho volen fer d'una manera una mica diferent. Volen tractar temes que potser cauen més en aquest cap de setmana, sobretot temes d'entreteniment, cosetes que passen, exposicions, voltes... Per exemple, mira, allà aquest cap de setmana hi ha la volta Moto Mallorca Clàssics, on hi ha més de 50 participants que recorren 300 quilòmetres, més de 300 quilòmetres, en dues etapes, entre avui i demà, i són moto clàssiques amb més de 25 anys d'antiguitat. I parlarem d'aquí uns instants amb en Llorenç Vedell. Ell és president de la Volta Mallorca Clàssics. Està en ruta en aquests moments. S'han aturat, han fet una aturadeta a la zona de Llucmajor, són una benzinera. Allà tenim un bon grupo i estan berenant i aprofitant per descansar, però ens volen atendre també un parell de minuts i per això d'aquí uns instants parlarem amb ells. També mon anirem al Museu del Calçat d'Inca, on des de fa uns dies hi ha una exposició cultural per unir llaços amb Senegal. Això mos ho explicarà la comissària de l'exposició, na Virgínia Masseguer, que tenen roman aquesta exposició ja durant una sèrie de mesos, i mos explicarà de què va tot això d'unir llaços en Senegal. També tindrem, parlarem, i clar, avui és un dia de primera. Per què és un dia de primera? Idò perquè el Mallorca encara juga a primera. I direu, bé, per això és esports, és futbol. No tant, perquè com viuen ara mateix 22.000 persones que són sòcies del Mallorca, a les que podrien ser les darreres hores d'aquest club de 110 anys d'història, a una categoria que poden perdre, com se viu en aquestes darreres hores. I doncs volem parlar amb el president de Moviment Mallorquinista, en Sebastià Oliver. Això serà més o manco damunt les 9:30, i també amb en Joan Roig, que està dins la Junta de Moviment Mallorquinista. Volem saber quin és el sentiment d'una entitat amb 110 anys d'història en la possibilitat de tornar a baixar a segona divisió i les conseqüències que pot tenir això per aquesta entitat. I pendents també d'en David Arraez, el conferenciant, ponent en diferents esdeveniments, que avui mos telefonarà des de Dublín. Farem aquesta connexió perquè mos ha d'explicar què fa per allà i mos parlarà del poder de la pausa. Moltes vegades pensant que comunicar és xerrar més, i doncs no fa falta. A vegades els silencis també diuen molt. No tant a la ràdio, perquè imagineu que jo m'aquest aturat. Aquí se beben. Veis? És com a desagradable, no, a la ràdio no, però ell mos explicarà com s'ha d'usar bé això de fer pauses. El control tècnic tenim en Lluís Menéndez, tenim altres temes, també en Teresa Ramos, comunicació, tindrem cinema, i sempre sabeu que tenim un número de WhatsApp, per si voleu dir qualque cosa, podeu enviar el que vulgueu en aquest número.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I ara sí, començant, perquè mos anem a la Volta Moto Mallorca Clàssics. Idò sí, aquest cap de setmana Felanitx torna a fer renou en la de 17a Volta a Mallorca amb motorets clàssics i antics. Són més de 50 participants que recorren més de 300 quilòmetres en dues etapes. Avui faran vespre, faran nit a Pollença, i demà a les 9:30 torna a arrencar aquesta segona etapa. Anem a xerrar directament ja ràpidament amb en Llorenç Vedell, president de la Volta a Mallorca Clàssics. Llorenç, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Com va?
Gràcies a tu per esperar-nos. No poden pujar damunt la moto, però sí que t'agraïm que hagueu fet aquesta aturadeta, que vosaltres vos serveix també per carregar piles i bé, volen que mos expliqueu primer de tot on sou o on vos trobau i cap a on aneu.
Ara mateix som a Llucmajor, hem entrat dins el poble de Llucmajor, però bueno, fa dues hores que ja estem en marxa, hem partit a les 7 del matí de Falanitx.
Molt bé.
I de Falanitx hem anat cap a Campos, a Ràpid, a Sestanyol, i ara hem arribat aquí a Llucmajor, que mos hem aturat per berenar un poquet, posar benzina, ja fa força, si cal poder anar al bany, que hi pogués anar. I ara tornarem a arrencar després cap a Saranjàs, a Sant Jordi, fins a arribar al polígon de Palma.
Molt bé. Durant aquesta entrevista te veuràs que de fons potser no l'escoltaràs, però tenim Z top i aquestes cosetes que mos du en els més romàntics.
Clar que sí.
És el que toca avui. Quants sou en el grup ara mateix?
Ara fa una estona t'havia comptat i eren 44 motorets.
Així mateix.
I quan deim motorets, són motes de 49 centímetres cúbics. Mm. Això vol dir que són motes de cilindrada petita per una volta tan llarga. Val? Per això també se divideix en dues jornades i poden repartir un pam més els quilòmetres. Hem de pensar que són motes petites, els cillins són d'aquella època, o sigui que tampoc no són tan còmodes com una moto moderna.
D'acord.
I clar, necessitem pues, descansar un poc i això, però bé, mos agrada molt, no?
O sigui, més còmode que un cillin de bicicleta, però no tant com una cadira de cotxe, és evident. O sigui, que necessiteu... Vos heu de moure dins el trajecte.
Exacte.
Ja són 17 edicions, si no vaig errat. Què significa per vosaltres arribar fins aquí, aquestes 17 edicions? No sé si, per desconeixement, no sé si has estat al capdavant de totes aquestes edicions o de quina manera has gaudit d'aquesta Volta a Mallorca en moto. Què és per tu, què representa de tot això?
La veritat que per nosaltres és un orgull, perquè és veritat que se fan moltes voltes a Mallorca, amb moto, cotxes i això, però nosaltres fem aquest exclusivament de ciclomotors, que se volen poc, i per nosaltres estem molt contents. Jo particip des de la tercera edició, antes encara no anava conduint amb motoret, però sí que anava en l'altre li dèiem el cotxe Escobar,
Sí.
A darrere anava com a copilot amb un pare i això, i una vegada vaig tenir carnet, doncs ja vaig poder agafar el meu motoret i això. I la veritat que va començar aquesta idea, doncs van ser 5 o 6 socis del nostre club que varen una anada d'olla, que dèiem, no?
Sí.
Que varen dir, si ho provam, i va agradar molt, i així doncs, cada any doncs, han anat incrementant els integrants i això, i la veritat que estan molt contents.
Quin és el vostre perfil? Si ara vos veuen, vos reconeixen tot d'una?
Sí, bueno, mos fem unes camisetes commemoratives cada any, cada motor d'un cartell identificatiu com a que és participant d'aquesta ruta, i la veritat que mos veuen perquè, bueno, són bastants i mos feim notar un pat.
I
també intentem sí. No molestar al mínim quan anem per carretera i això, i en tot moment facilitar en els cotxos i tot això, tot el que podem.
Sí, que el trànsit no s'havia afectat, però és impossible no aixecar expectació, no? Quan passau a un grup i estan parlant de motos de més de 25 anys, gent, supos que molts amb barbes, no sé,
sí.
I supos que això també crides atenció, forma part, no?, d'aquesta volta, de la gràcia, no?
Clar, també hi ha molta gent que mos fa fotos, mos fa vídeos, i també és una manera de donar a conèixer aquests vehicles que ja no surten dia a dia i que nosaltres és una manera de recuperar les nostres arrels i conservar aquest patrimoni que s'hauria perdut si no fos per socis com nosaltres que els conservem i ho volen mantenir.
Quines edats teniu? Perquè, clar, motos de menys de 25 anys, igual hi ha qualcú que que la moto és més bé aquell. Pot ser?
Totalment. Jo som un exemple.
Quina edat tens, Gerens?
Jo tinc 27 anys i el meu moto, jo duc un mòbil rural 90 i segur que té 50 anys.
Sí, sí, sí.
No deuen arribar, però segur, o sigui, la majoria, hi ha tots els perfils d'edats, des de joves fins a gent més gran, però bueno, molt d'ell segur que el motoret és més major que jo, que és conductor.
També supos que hi ha històries curioses, pares i fills, fins i tot predins i pares i fills que hi participen, no?, qualque any.
Exacte, això és una gran família i, per exemple, jo he vengut amb un pare, hi ha un altre pare que la seva filla que deu tenir 13 o 14 anys, i això, i després hi ha qualcú que són padrins i nets, o sigui que, que tenim totes les generacions cobertes.
Quant de quilòmetres fareu entre les dues etapes? Jo he dit més de 300, és així?
Sí, sí, serà així. Mira, manco serà més de 300 perquè pensava que una vegada ara, quan seguim a Palma, on anirien cap a Son Castelló per anar fins aquí al Vià i Andratx. I després pensau que d'Andratx haurem de pegar en el port de Pollença per arribar-hi, però sí, que hem de fer tota la Serra de Tramuntana i són molt de quilòmetres que aniran sumant en els quants quilòmetres.
El fet de fer nit a Pollença li dona un aire encara més aventurer, no?
Exacte. Sempre ho hem fet així, sempre hem dormit allà en els mateixos apartaments i clar, això també mos ajuda a descansar i tenir com a objectiu cada any d'arribar el dissabte a vespre en el port de Pollença. Sí.
Les Illes Balears, Mallorca en aquest cas, però ja sabem que te'n vas a Formentera, tots són motos, per amunt, per avall, és una bona illa, Mallorca, per gaudir del moto clàssic?
Sí, 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 la veritat, hi ha moltes bones carreteres, sobretot cada any intentant descobrir qualsevol carretera tan nova per veure, i sobretot hi ha la carretera que enguany farem, que fa any que no fèiem, que era a partir d'Andratx, d'Andratx per amunt, que ha Pastellany i tot això, és una carretera que fa anys que no fèiem i que anem a veure de demà, i la veritat que és molt guapo.
Com vos organitzeu? És a dir, a què motorets són vostres, són personals, però teniu qualque suport en forma de patrocinadors? No sé si des de l'Ajuntament de Felanitx, si vos han pogut ajudar de qualque manera, no sé si te fico dins un vaciol, però ben que dir, tot és el tema de la logística, com vos organitzeu?
Bé, cadascú té el seu motor personal, que ve de la seva família o perquè l'han comprat i això, i després sí que tenim suport de patrocinadors que ens donen uns dobbers i poden fer camisetes i poden fer qualsevol detall a tots els participants i també l'Ajuntament de Felanitx ens deixa un camió d'assistència que els empleen pel seu dia a dia i que aquest de setmana ens han cedit per poder ajudar a dur qualsevol recanvi i ajudar-nos en la logística de la volta.
Molt bé, i no t'ho vull entretenir més perquè estàu ja a la benzinera i no sé si podeu fer un poc de renou que la gent escolti la ràdio pública, que efectivament sou moltes motos, no sé si encara que sigui una que faci renouet me faràs feliç.
Ja ara posarem una marxa i menys si ho sents, ho sentiu.
Segur que sí.
Ho sents?
Se sent perfectament. A més, el motoret, jo me'n record, vamos, quan dormia a casa meva predina, quan pujaven els motorets així, que feien aquest renouet, això m'adús infantesa. Que disfruteu molt, Llorenç.
I moltes gràcies, i si voleu venir qualque any ja ho sabeu, aquí som.
Idò, molt d'ànims, que vagi bé i sobretot alerta a la carretera, per favor.
Exacte, moltes gràcies.
Salut, gràcies.
Vinga, salut, adéu.
Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluitarem fins a lo darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La Gran Vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Clar que sí, ens acompanyen a Teresa Ramos una setmana més després d'en David Arraez. Sempre volen saber què és el que mos passa en el coset. Teresa, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Muy buenos días.
En temes de teràpia de parella és important, Teresa, sobretot intentar no discutir, arribar a acords i tot això que mos proposes cada setmana. Però hi ha una cosa que està molt bé, que és que arribes vespre, arribes hora d'anar a dormir i tenim dues opcions. Què passa quan hi ha una discussió que s'allarga durant el dia o se produeix, no?, després de sopar, mentre miram la tele, traiem un tema que potser pot ser conflictiu o per el motiu que sigui, hi ha un conflicte entre la parella. Què passa quan mos anem a dormir enfadats? Si mos podem permetre aquest fet d'anar a dormir enfadats amb una parella o si convé arreglar-ho abans d'anar a dormir. Perquè hi ha molta gent que diu, no, jo m'estim més, ja xerrarem demà. Perquè no, la discussió pot anar increixendo i convé cadascú anar per la seva banda. A vegades hi ha parelles que dormen separats. Bueno, avui parlarem una mica d'això, no? De si convé arreglar una relació o una discussió abans d'anar a dormir.
Pues efectivamente es un tema muy recurrente que en algunas ocasiones pues ya habremos vivido más de una persona que haya vivido una relación de pareja. Y aquí lo que tenemos son pues dos situaciones, ¿no? Que una de las un miembro de las partes pues quiere seguir hablando y el otro pues necesita parar, ¿no? Y aquí aparece el conflicto dentro del conflicto, ¿no? Porque cuando ocurre esto, realmente lo que hay detrás es cómo estamos gestionando las emociones, cómo nos sentimos dentro de la relación y cómo cuidamos el vínculo cuando estamos heridos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué necesita realmente la pareja en ese momento? Irse a la cama solucionando los problemas, que esa frase la hemos oído mil veces, ¿no? De yo no me voy a la cama sin haberlo hablado antes, ¿no?
Això, tu com a sexòloga i humanista durant les teves sessions en parelles, no? És un tema recurrent, també, que potser no se posen d'acord en la forma d'actuar. El que comentes, hi ha un que no vol xerrar tant i l'altre, un que vol arreglar la discussió i l'altre que necessita un temps. Això també és un tema de conflicte.
Pues ahora mismo podríamos decir los profesionales que casi el 90% de las dificultades que hay de terapia de pareja es temas de conflicto. Así como hace 20 años eran otros temas de la intimidad, ahora es el tema de los conflictos y aparecen en cualquier lado, en cualquier situación, porque yo siempre digo, estamos en una época donde hablamos mucho, pero llegamos a pocos acuerdos. Entonces, aquí no se trata de elegir qué es mejor, si irse a la cama enfadados o solucionarlo, sino cómo estamos y cuál es la mejor respuesta que podemos dar. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, intentar resolverlo antes de irnos a dormir? Pues una de las ventajas que tiene es que nos puede reducir la ansiedad emocional, ¿no? Nos puede reducir la angustia, el pensamiento en bucle, la sensación de rechazo, ¿no? El miedo al abandono. Evita que el problema crezca en la pareja. Por la noche solemos sobrepensar, ¿no? Y nos vienen unos silencios o frases de ya no le importo, siempre pasa lo mismo, esto no tiene solución. Y la verdad que hablarlo antes de irnos a la cama refuerza la sensación de pareja, ¿no? De que somos pareja y somos equipo y lo intentamos solucionar. A veces una conversación corta y cariñosa evita un sufrimiento mental, aunque no se resuelva, ¿no? Pero al menos tener ese contacto con la pareja nos puede facilitar. Pero también irnos a la cama e intentarlo solucionar, pues también tiene sus inconvenientes, ¿no?
Porque força, porque pot provocar que tirem més llenya en el foc.
Efectivamente, puede resolver estar agotados, ¿no? Pues el factor cansancio hace que a veces pues no sea lo más adecuado en una discusión de pareja, ¿no? Porque a las 12 pues ya estamos cansados, estamos muy impulsivos. En algunas ocasiones es algo que acaba de ocurrir o que a lo mejor ya se estaba gestando durante el día, incluso meses, ¿no? Pero ha habido algo que lo ha disparado y a lo mejor también ese cansancio o ese agotamiento o ese no tenerlo y tenerlo tan presente durante tanto tiempo pues también hace que se dispare, ¿no? Y entonces tenemos peor capacidad regular emocional, con lo cual no facilita para nada porque el cerebro está agotado e interpreta las peores situaciones posibles, ¿no?
Hi ha una cosa que jo li dic que és que mata una parella, que és cego.
Mm.
Perquè, clar, a vegades necessitam, som egoistes i el que volem és anar a dormir tranquils. No tant arreglar la discussió, sinó tenir la sensació de tenir control damunt aquell tema. Clar, això és molt egoista, perquè jo m'aniré a dormir, vull tenir una darrera paraula, que te la puc mollar i després dir, i me'n vaig a l'altra habitació i tanc la porta, i jo me quedo tranquil, que ho he dit, tot i que després te'n poden venir dimonis, no?, i dir, ara m'he passat i tal, però depèn ja de la persona. Això també pot servir per ferir, per fer mal, no?, una situació així.
Sí, i també ahir com...
Parla, perdona que te talli, de parelles que ja estan amb una situació potser una mica més límit o que no s'ho duen bé en aquells moments, durant aquella època.
Sí, aquí puede aparecer l'agressivo passivo, que és una de les grandes dificultades en los conflictos, ¿no? Que és, te la mollo, te la tiro, ¿no? Yo me voy a dormir tranquilo, ¿no? Porque es la manera. Tenemos muchísimas dificultades con el tema de la comunicación hoy día en la pareja y ahí puede haber una... que se fuerce, ¿no? Una falsa reconciliación, ¿no? Como esa excusa que tú decías, ¿no? Que me voy a dormir y ya está, ¿no? O con esto ya se queda solucionado, pero realmente no se ha entendido nada, no se ha reparado nada, solo se tapa el problema y la verdad que ahí no nos beneficia. Y también, pues hablar en caliente nos puede hacer mucho daño, ¿no? Y decimos frases o sentimos rabia, cansancio, ¿no? Que dejan mucha huella, ¿no? De me da igual, siempre hacer lo mismo, ya no puedo más. Y la verdad que reparar ciertas palabras cuando cuesta mucho intentar reparar el conflicto original, la verdad que es una cosa que es bastante perjudicial para la pareja. Y entonces en algunas ocasiones pues es mucho mejor reposar, ¿no? Que no desde esa rabia, de ese malestar y hablarlo por la mañana.
I aquí te vull fer un incís. Te'n vas a dormir pensant, ja ho arreglarem demà. A vegades no se pacta ni se comenta, simplement que cadascú se'n va pel seu costat o se'l donen s'esquena si dormen junts, perquè no tothom dorm a la mateixa habitació. A vegades per tema de roncar o de renous, hi ha parelles que no dormen a la mateixa habitació. I si dormen a la mateixa habitació, se'l donen s'esquena. Clar, el dematí, aquest procés de xerrar-ne del tema, com s'ha d'encarar, com s'ha d'afrontar un inici de converses de matí, que n'hi ha un que pren el cafè, n'hi ha un altre que és més carinyós, per abordar aquest tema sense tornar en el conflicte del vespre anterior.
Los conflictos cuando se dejan y no se hablan siempre vuelven desde el lugar desde que se originó. Es decir, si tú te enfadas con un familiar hace 3 años, pasa el tiempo y cuando te vuelves a encontrar vuelves otra vez a ese lugar emocional de hace 3 años. Por tanto, cuando pasar la noche y no haberlo hablado hace que surja e incluso con esos pensamientos, sobrepensar durante la noche, puede ser que tú mismo hayas creado todavía más presión sobre ti mismo y quieras solucionarlo desde la rabia, desde la angustia. Una buena táctica podría ser decirle a la persona, bueno, mañana lo hablamos, ¿vale? Y en ocasiones la persona se gira con esa agresividad con la idea de que al día siguiente no va a pasar nada, ¿no? Y lo dejas pasar. Entonces el enfado ya no viene por lo que ha pasado, sino que el enfado ya viene porque, mira, tenemos esto pendiente y todavía no lo hemos solucionado, ¿no? Hay parejas que les va muy bien porque, bueno, se van a dormir desde ese disgusto y después por la mañana, bueno, hago que no pasa nada, que me olvido y ya está, ¿no? Y esto ya se queda. El problema de ahí es que se enquista, que no hemos solucionado, y eso puede aparecer no esa mañana, sino que puede aparecer a lo largo de los días o las semanas consecutivas, ¿no? Entonces es muy importante que el problema, aunque nos pueda parecer que es muy, muy grave, muy importante, que lo podamos abordar o al menos con pequeñas frases. Entonces lo mejor sería de esa manera, ¿no? Hablarlo por la mañana no significa que ya no haya amor, no significa que pase de ti olímpicamente, ¿no? Sino que significa, cuando dejamos un tema para la mañana siguiente, es, pues ahora mismo pues no estoy en condiciones de hablar de esto.
També és
¿no?
una estratègia intel·ligent de parer. Saps que aquella persona vota, se posarà més nerviosa, i de simplement deixar aquest espai d'aquestes hores per reprendre la situació o la conversa des d'un punt de vista, lo millor, que moltes vegades mos passa, no? Que dèiem, és que no feia falta fer aquest drama, no era tan important, no? I ho fas des d'una part més
sí,
tranquila.
Pero cuidado con no validar la emoción del otro, ¿no? Porque el drama lo tengo porque es mío y es mi emoción. Si otro me dice es que esto es una tontería, no tienes drama, no hagas drama, pues lo que me está haciendo es que me está minimizando las emociones, claro. Y eso puede hacer que me explote todavía más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo te sientes? Eso nos ayuda. Y si a la persona le decimos, bueno, pues lo hablamos mañana tranquilamente de otro espacio, pues la verdad que nos beneficia ese tiempo fuera, que se llama a nivel sociológico, ¿no? De dejar ese espacio, ¿no? Porque lo que hace es que regulo el sistema nervioso, me permite reaccionar desde otra manera, ¿no? A veces esa pausa para reflexionar, para ver, yo siempre digo, el enfado es tuyo y es visceral, pero ¿cuánto tiempo vas a permitir que te dure ese enfado? Esa respuesta es tuya, ¿no? Entonces, ¿qué quieres, no? Y hace que la discusión pues te da una regularte desde ahí, desde que haya un espacio más cómodo, pues la verdad que tu seguridad emocional aumenta, ¿no? Tiene bastantes ventajas dejar ese tiempo. Pero ¿cuál es la desventaja, ¿no? De cuando lo dejamos pasar al día siguiente? Pues ese silencio incómodo, ¿no? Esa sensación de abandono, de esa angustia, ¿no? Y si mi historia además viene desde el rechazo, desde la indiferencia o un abandono efectivo, todavía hace que eso todavía aflore mucho más, ¿no? Y a veces se convierte en una evitación, ¿no? Cuando tu pareja dice, bueno, ya lo hablaremos mañana, ya si eso, ¿no? Y eso, como hemos dicho ahora, pues no se habla, se enfría, pues todo eso la verdad que nos perjudica. No se trata de cuál es mejor, si hablarlo por la noche cuando estamos súper irascibles o hablarlo por la mañana con el reposo, ¿no? Lo importante es cómo nos vamos a dormir con eso, cómo hacemos la despedida, ¿no? Porque no es lo mismo irme con un portazo, como tú decías antes, ¿no? De te doy la espalda, ¿no? Y que se note, ¿no? Que me voy poniendo muy cerca del bordillo, ¿no? O si estoy en otra habitación, doy el portazo, que decir, mira, ahora mismo estamos muy activados, no quiero hacerte daño, mañana seguimos hablando, y todo eso la verdad es que cambia totalmente la experiencia emocional que tenemos con la pareja.
Ara molta gent mos escolta, diu, això està molt bé, quan dus 10, 5, 20, 30 anys, no, de parella. Però què passa amb una parella, per exemple, te posa en una situació que fa, jo què sé, un anyet que se coneixen, i pot ser la primera discussió, no? Per tant, ni ells mateixos controlen aquest temps, no saben com serà l'altra persona de matí, si serà carinyós o no, i te poso un exemple molt concret. Hi ha una discussió avui vespre, tu i jo teníem previst sopar i jo m'havia de quedar a casa teva a dormir. Però què passa? Que després de sopar hi ha hagut una discussió i jo decidesc no quedar a dormir. Finalment no me quedo a dormir i és casa teva. Per tant, jo me'n vaig aquell vespre. Clar, aquí hi ha un dol, hi ha un no coneixem l'altra persona com reaccionarà i hi ha una separació momentània. De matí tu ja t'aixeques tota sola, quan la idea era que haguéssiu estat tots sols, i potser se'n revessa, que sigui ella que se'n va i ell queda. Com poden reprendre aquesta discussió, aquesta situació, quan el que hi ha hagut és una persona que s'ha anat de casa teva a una relació de poc temps, on no se coneixen tant?
Bueno, la mayoría de las discusiones ocurren por un malentendido. En algunas ocasiones en terapia de pareja, en el calendario que tengo son de cubos de estos de número, ¿no? Uh-huh. Entonces vas moviendo el número, depende del día que sea, y entonces yo le saco el 6 y el 9. Si yo te muestro el dado, uno lo ve, verá el 9 y el otro verá un 6.
Sí.
Realmente no se trata de quién tiene razón o quién no tiene razón, sino poderme poner y poder expresar desde mi lado cómo me estoy ocurriendo.
Des del teu costat veus un 6, des del meu costat veiem un 9.
Exactamente.
Simplemente has de posar en el meu lloc per veure el nom també.
Y la mayoría de las ocasiones es con un malentendido. Uh-huh. Y porque a lo mejor el otro se fue porque interpretó que hubo un gesto que le invitó a que se fuera o no quedó demasiado claro, ¿no?, que se podía quedar o al otro de repente le entró unas ganas de dormir y no le quiere explicar o le dio muchas ganas de irse a su casa o le dio miedo, ¿no? Lo importante es buscar un espacio seguro para poderlo hablar. De, oye, a mí me quiero hablar de lo que pasó ayer, ¿vale? Entonces vamos a buscar un lugar seguro, intentar que no sea ni una casa ni la otra, ¿no? Porque si no las casas como que cogen esas energías, ¿no?, que no son muy saludables, y muestras cuál es la situación que ocurrió. Ahí utilizamos lo que se llama los mensajes yo, porque en las ocasiones lo que quieres es justificar tu expectativa que tenías en un conflicto. El mensaje yo es explicar qué es lo que te ha ocurrido de manera objetiva. Ayer esperaba que te quedaras a dormir. Eso es algo objetivo. No porque yo hoy en mi vida anterior y siempre me han abandonado. No, eso es meter paja que ahora no tiene nada que ver. Es algo concreto. ¿Cómo me he sentido? ¿Me he sentido abandonada? ¿O me he sentido triste? ¿Y por qué me he sentido abandonada? Porque esperaba estar en contacto contigo. Porque hace muchas semanas que no estamos juntos, ¿no? Porque pensaba que habíamos aclarado el tema, ¿vale? Entonces se explica a uno la emoción que tiene hacia eso. E intenta poner una solución. Una idea que se le ocurra para justificarse para otra ocasión. A mí me gustaría que otro día me avisaras con tiempo que te vas a ir a dormir a tu casa. A mí realmente me gustaría que me avisaras. Me gustaría que te quedaras porque a lo mejor pensabas que íbamos a tener relaciones íntimas y yo no buscaba eso. Damos una solución, pero no significa que el otro nos lo vaya a comprar. El otro va a escuchar eso y vamos a escuchar qué nos dice el otro. Y el otro me dice, ¿tienes razón? Pero creo que la próxima ocasión lo que vamos a hacer es que va a ser un viernes en tu casa y un viernes en la mía. Porque realmente a mí lo que me pasó es que me sentí muy agobiado o agobiada porque siempre estamos en tu casa. Normalmente cuando escuchamos la solución que nos da el otro, beneficia mucho más que la solución previa que teníamos. Entonces, en algunas ocasiones en conflictos empezamos a decir, y ahora le voy a decir, vamos con la ametralladora, ¿no? Sin embargo, cuando escuchamos la solución que nos da la otra persona, vamos a escucharla, vamos a retenerla, porque en la mayoría de los casos salimos ganando en esa negociación. Y esto suele funcionar.
Molt interessant. En qualsevol cas, recomanes anar-te'n a dormir sense discutir en qualsevol dels casos, no? Si es posible.
La cuestión, como digo, no es cuál es la mejor solución, sino que lo que se trata es de cómo me voy a la cama y cuál es la mejor solución para nosotros. Y tener esa convicción de que no se va a romper la pareja por discutir, sino que la discusión se tiene que hablar en el momento en el que estemos más a gusto, ¿no? Una buena relación no se trata de irse a dormir o no, sino donde los dos saben que mañana seguiremos estando en el mismo lado, que somos equipo y esto es realmente lo importante.
I nosaltres també som equipo, també som equip, i la setmana que ve, un equipasso, i la setmana que ve t'escoltam amb un altre tema de teràpia de parella, que és tan interessant, avui per tots els públics, a més.
Com sempre.
Moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley, si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine
más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Diuen els valents que busques la sort i lluites a mort amb ungles i dents.
El Reial Mallorca viu hores decisives. En el seu 110 aniversari, l'equip pot perdre la categoria, baixat de primera divisió a segona. I més enllà de l'esport, el Mallorca és també un símbol social i identitari d'aquestes illes, i per això volem parlar avui amb algunes de les persones que intenten unir llaços entre el que seria el club i l'afició. El Manco, això és la idea de moviment mallorquinista, allà on tothom que estima aquest club hi té un lloc, perquè tothom vol que Mallorca se quedi primera. Però està la cosa complicada i volen saber com se viu a nivell una mica social aquestes possibles darreres hores del Mallorca a primera, a la màxima categoria. Sebastià Oliver, president de Moviment Mallorquinista, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, per dir qualque cosa.
Per dir qualque cosa, perquè pareix que estem aquí que mos tenen esperant ses hores, no? El Mallorca és un club de 110 anys d'història, sí. I costa molt veure que cada vegada és més complicat aguantar sa categoria, però és que hi ha molta afició darrere de tot això, no?
Sí, és a dir, el que sentim, o sent jo personalment, molt enfadat i molta tristor per veure com ens tenim que veure, com ens hem vist abocats en aquesta situació, no? Mm.
Són unes hores complicades, difícils. Hi ha esperança?
Esperança sempre n'hi ha d'haver, sempre ens queda, com aquell que diu, aquest cartutxet. Sempre mos queda, l'esperança mos queda. Matemàticament no són de segona, no, també no està clar, no? Però que és complicat? Sí. Que és molt difícil? Sí. És impossible? No. però que estem fotuts, i per no ser jo, estem fotuts.
Estem parlant d'un club que arrossega moltes famílies cada 15 dies en el camp, que quan el Mallorca juga fora també se desplaça, hi ha abonaments no són gens baratos, perquè vos poseu un context, perquè això no és una secció d'esports, però i mos escolta molta gent, no? Un carnet de tribuna pot costar una persona que no estigui jubilada, que no sigui sub-23 o que no sigui infantil, pot costar 615-620 euros.
I més.
I clar, no és barat. Hi ha un esforç econòmic. Què pot representar per la societat mallorquina un descens a segona divisió?
Com he dit abans, és molt trist. Això és un sentiment que tenim tots els mallorquinistes i els mallorquins i molta gent de fora, evidentment, totes les illes. És algo que de pares a fills, no? Mm. Això és el que nosaltres sempre dèiem, que és de pares de fills, algo molt important que dus de dins, no?
El sentiment de pertenència, no?
Sí, és algo molt dur. Quan xerres d'això, tens el peu de punta, perquè l'únic que tens és una impotència com molt veïman en aquesta situació. I a mi el rellotge que passeig jo m'he hagut de llevar ja, perquè l'hora sempre quedava allà mateix.
L'hora acaba allà mateix. Només veus les 9 del vespre.
Sí, bé, en definitiva, una neviada i molta trista. Però esperem que això se converteixi a les 11 de vespre amb una alegria. Que serà una alegria, però també s'hauran de passar comptes.
També s'hauran de passar comptes perquè, tot i que el Mallorca se pot salvar, que això depèn d'una carambola que consisteix en que el Mallorca guanyi i, a més, ho facin altres equips, ha de guanyar el Girona en el Getafe, el Girona se juga la permanència a primera edició, si no guanya baixarà també. Després hi ha un Getafe o Osasuna, el Getafe ha de guanyar per entrar dins Europa i l'Osasuna necessita guanyar per salvar-se, però necessitem que el Getafe guanyi, i l'altre partit, l'altra carambola és que el Llevant no perdi en el camp del Betis, el Llevant que fins ara ha fet una remuntada espectacular de res 15 partits per sortir del descens, no voldrà morir a la vorera de la mà i necessita un empat contra un equip al Betis que es verà que jugarà Champions perquè no s'hi juga absolutament res i que té internacionals i que tampoc voldrà jugar en el 100% si no vol arribar en jugadors, jo què sé, lesionats per el pròxim Mundial. És cert que tots aquests resultats, i això s'enxerra molt, però són possibles.
Sí que són possibles, però nosaltres hem de guanyar també, i això em fa de por.
Passes pena de que el Mallorca no sigui capaç de guanyar a casa seva?
És que això és molt important. Nosaltres hem de guanyar el partit, no és puntuar, hem de guanyar.
Quina crida li faries a l'afició que dubta si anar en aquest partit perquè ja ho dona tot per perdut?
No crec que hi hagi molta gent que dubti, mira què te dic. Hi ha gent que té ganes d'anar-hi. Mm. Hi ha gent que té ganes d'anar-hi. No. Evidentment n'hi pot haver gent que dubti, lògic, és evident, perquè dubti ja està bé, no? Ja està bé que se'n fotin de nosaltres, per dir-ho a qualque cosa. Disculpa, sí.
No, t'anava a demanar per la connexió entre l'entorn social i l'afició. Hi ha una fractura en aquest sentit que fa que el Mallorca cada vegada sigui més una empresa i cada vegada se miri i manco per els seus aficionats? Pareix que no importa si el Mallorca juga primera o si juga segona.
Hi ha una fractura total, que nosaltres ja la venim anunciant, no d'ara, la venim anunciant ja de fa bastant de temps, i des de l'any passat i més. I ho van fer públic en tots els aficionats i socis, i ho veníem anunciant. I ara veiem el que està passant. Ara van tocar els germans.
No t'ho vull entretenir, que sé que estàs ocupat, però com passaràs el dia? Què faràs avui? Quina serà la teva rutina fins en el moment de començar el partit?
Mira, ficar-me dintre nostra, la família dintre nostra, i llavors a les 5:30 anirem a muntar el nostre stand del moviment, que el tenim allà baix de la tenda.
Sí.
Estarem allà per atendre tot el mallorquinista, estarem allà. I, escolta, tothom estan tots allà en família, i a les 9 començar, i Déu vulgui que vagi bé.
Un dol de descens, te dura molt? Te dura poc?
Molt. Molt.
Idò, esperem que això no passi, perquè si hi ha una cosa, això que se diu en les probabilitats, que el Mallorca només té un 3%, un 4%, un 1%, m'és igual, fa 3 setmanes era un 5% de possibilitat de baixar, aquest 5% s'ha convertit ara en un 97,5%. El condicionant de sort en l'esport, i sobretot en el futbol, és tan gran que les estadístiques a vegades no serveixen per res i el mallorquinisme s'aferra en això. Hem de dir que el Mallorca té 110 anys d'història, que arrossega una massa social a qualsevol categoria de milers i milers de persones, i per això feim aquesta entrevista, perquè saben que hi ha molta gent darrere, com en Sebastià, que avui no dormirà al vespre, passi el que passi, li costarà dormir, si se perd pitjor, si se guanya li llevarà hasta sa fam, o sigui, són coses que són incontrolables i això se du de generació en generació. Sebastià, molta sort.
Doncs moltíssimes gràcies per la convidada, que tinguem molta sort i una forta ferrada a tots.
I si no, sempre hi ha lluc a peu, no passa res. Gràcies, una ferrada.
Adéu.
I també volem parlar amb en Joan Roig, que també està dins la Junta de Moviment Mallorquinista. Anem a parlar amb ell. Joan, bon dia, com estàs?
Bon dia, aquí estem.
Ai, has escoltat en Sebastià, que ho passa pilla avui. Tu com estàs?
Sí, ja crec que tots igual, els dies mos farà llarg. Jo ja fes que siguin 9 o 9, o les 11, probablement, com ha acabat tot.
Sí, antigament se deia allò de whisky pels nervis. Ara no podem.
Desfilàvem pels passillos de Jvitsitjà i fent puesto i base de caudades i venien.
Sí, i venien. Ara, com ha de ser, no pot ser d'una altra manera, cervesa sense alcohol a les camp. I els nervis han de passar d'una altra manera. Tu com els passes?
Bueno, procurar de ser millor manera possible. Jo crec que hagi normalment per de fora no ho has pres. Tot va per de dits. Però això va per de dits.
En dies com avui hi ha gent que me diu, jo sap què me passa? Que a vegades m'acosta entendre que a la majoria de la gent que me trob per el carrer, a la feina, a la benzinera, en el súper, quan vaig a comprar, no els agrada el futbol. O no els agrada o no són del Mallorca, que això cadascú pot triar el que vulgui. Però, clar, aquest sentiment de pertenència, quan no pot xerrar amb gent que no estima el club, no ho entén, i clar, se fa encara més difícil, perquè és un dol que passes tu i que ningú t'entén.
Sí, és així. Però, a més, jo crec que hi ha molta gent que està pendent de Mallorca. Una cosa són els de 7, 18 mil que pugui haver a des camp, però jo sé que avui tot es tira pendent de saber què ha fet i com ha acabat i s'ha salvat, ha treballat. És així, n'hi ha molts que ho duim molt més de dins d'aquest sentiment. Però jo crec que, en certa manera, gran part de lo que la gent de Mallorca avui estirà pendent de saber com ha acabat.
Moviment mallorquinista és tot això, no? És, no aglutinar a tots els mallorquinistes, però sí tot el mallorquinisme, que és una altra cosa, perquè després cadascú fa la seva vida, cadascú hi ha gent que pertany a penyes, hi ha gent que no vol reunions, que s'estima més fer-ho en família, però sí, de qualque manera sí que duis aquesta bandera d'aquest sentiment que va més enllà d'un club esportiu. Parlant de 110 anys d'història, i això fa que la societat balear, mallorquina, tu ho comentaves, pot ser més o manco del Mallorca, però tothom, demà miraràs diaris, encara que no hagin escoltat res avui, encara que no hagin escoltat el company d'esports de la casa d'aquí d'Ivetres, demà tothom voldrà saber què ha fet el Mallorca.
Sí, agradi o no agradi el futbol, tothom voldrà saber. Igual que deies, el moviment mallorquinista que té cregut a tothom, no? Doncs que és una operació no només per penya, sinó que de manera individual tu te pots fer soci del moviment. Mm. Tothom té cabuda.
En Sebastià mos ha donat un titular molt bo, que és passi el que passi, avui s'han de passar comptes. Tu què penses?
Sí, això està claríssim. Passi el que passi, tant si és per bé com per malament, a partir de demà s'han d'exigir responsabilitats. Jo crec que tots pensam que el club necessita una netatge, una netatge tant a baix com a dalt. El que passa que a dalt és molt difícil. Aquí hi ha una propietat, un senyor que comanda, posa el seu darrer i fa i desfà així com ell li pareix. I és un senyor que ve d'un altre món, i l'aventura no està tan implicat com un altre tipus de president. Havia de donar la sensació, o tots tenint la sensació, que potser no és conscient de el que s'està visquent. Que quan veurà aquests números de segona divisió no són els mateixos de primera, això és una evidència.
Clar, és que en el Mallorca no hi ha un CEO, no hi ha un director general. En el Mallorca, en Alfonso Díaz, és un director comercial.
Sí, i segurament molt vàlid per guanyar la seva feina, però de vegades ens oblidem que un club de futbol, el més important és l'equip de futbol. I aquí ens falta encendre aquest que viu en la gent, qualcú que transmeti. I, clar, no tenim aquesta figura de president. Sempre tots els que ja tenim una certa edat, sempre ens anàvem a en Beltrán, recordant Beltrán.
Sí, sí.
Beltrán en senia massa i realment no comandava. Darrere ell hi havia el grup Feta.
Sí.
Però ell va saber assumir aquest paper. Pintura de futbol en sabia tant, almenys que en Cooper.
Sí.
Però se va saber rodejar de gent que en sabia, gent que ho assessorava. Anem a parar per cas. El senyor Colbert decideix, per resultats, per que sigui, destituir en Pep Guardells. I este homenet està capacitat per trobar ell un director esportiu. Quin coneixement té per ser que ho... Qui ho pot assessorar?
És així. És així. Tenim 2 minuts. Te volia fer una pregunteta, i és que, clar, la societat empresarial està capacitada per agafar el Mallorca, i per què no ho fan? Per què han de venir americans? Que és una pregunta, perquè ara que el Mallorca baixarà, tornarem a parlar de la viabilitat econòmica del club en el futbol professional. I si el Mallorca no recupera la categoria en un any, dos com a molt, aquí comença a perillar una altra vegada.
Sí, és que amb aquest aspecte ja he d'estar agraït als americans, perquè almenys ells han pogut tardar bé, si no els curts no existiria, perquè la societat mallorquina ni hotelers, ni no hi ha ningú que hagi estat capaç de donar una passa endavant. De totes maneres, Mallorca mai morirà, perquè sempre hem viscut situacions molt complicades al llarg d'aquests 110 anys d'història i sempre ha sortit qualcú. A veure què passaria, a més. No va veure el primer que passa avui vespre i a partir d'aquí...
Exacte. El motiu d'aquesta entrevista és per això, perquè el Mallorca sempre se sent, no? El Mallorca desapareixerà. Bé, el Mallorca no desapareixerà, primer perquè el nom se dirà Mallorca, encara que fos Futbol Club Mallorca, serà Mallorca, la marca Mallorca de Sillen no desapareixerà i encara que sigui tercera divisió hi haurà un equip. Per tant, desapareixer no desapareixerà mai. Tens esperança per avui?
Sí, és esperança, la tinc. Vull dir, tots han d'anar al camp amb il·lusió de què podia passar, de que els resultats, claro, són factibles, tots ho són. Si diu, home, normal. Vull dir, no és el que passa, que són tres, has de prendre de tres camps. Ara depens d'un i estàs patent un. Aquí són tres que han de sortir. I la regionada sempre passen coses molt rares. Et sé que és que necessitem que guanyin ells ho han de menester, això crec que m'ho juga un poc de favor, i sobretot, clar, com és normal, Mallorca ha de guanyar, perquè com és fotre que tot això ha passat, i que Mallorca fot incapaç de treure el seu partit endavant.
No, aquí sí que jo hi hauria renou i crits.
Sí. I sobretot la gent que vengui, que animi, i en que vas partit, sobre el que hi ha passat, que s'expressi. Així com considera oportú, sempre dins el respecte, que ningú va perdre la xaveta.
La darrera pregunta, en 30 segons. Què t'apareix això de no baixar els preus de les entrades del darrer partit de Lliga, entrades que estan a 80-90 euros?
Això és una pregunta que dura res, una altra pregunta. Interessa el club que el camp estigui per avui?
Tu ho has dit. Tu ho has dit. Quin és realment el que hi ha darrere d'una decisió comercial com aquesta, que només t'implicarà uns milers d'euros.
Són els preus que hi ha hagut tot l'any. Llevat de Madrid i segons, sempre han anat cada per damunt. No hi ha hagut cap campanya per favorir-se-hi en quines.
Idò, Joan Roig, sí. Molt veurem per Escamp, supòs.
Segurament.
I que hi hagi sort. I sort també per l'Atlètic Balears i el Poblense, que cerquen l'ascens, en aquest cas, a la Primera Federació i a tots els clubs de les Illes Balears. Clar que sí. Res, moltes gràcies, Joan. Una ferrada.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment. Adéu, bon dia.
Idò, ara són les 9:59, queden 15 segons per arribar a les 10, moment perquè sentir que puguem escoltar el butlletí horari. Nosaltres tornem aquí, a la Gran Vida, no vos mogueu, a les 10:04.